la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts, un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, un avanç dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, fets i amistats destacables amb els animals i l'entrevista, avui amb el Fernando Sat, president d'Ecologistes en Acció de Catalunya, amb qui parlarem del tractat entre la Unió Europea i el Mercosur. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica Ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Obrim amb notícies aquest espai que és deferència de l'ONGA, de la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. Entitats animalistes denuncien la Conselleria d'Acció Climàtica. El partit animalista PACMA i les entitats Lex Ànima i la Fundació Alta Riba han denunciat Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i també a Anna Senitges, directora d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Mitjà, davant la Fiscalia General de Medi Ambient. El motiu és l'ús de fosfur d'alumini per controlar la superpoblació de conills. Les diverses organitzacions alerten del perill d'una substància que és altament tòxica per qualsevol ésser viu. Pot considerar-se, de fet, un verí no selectiu, amb capacitat per provocar la mort d'animals i persones i destruir també el patrimoni natural. Les entitats que han emprès l'acció reivindiquen que les dues denunciades han permès el vessament de la substància, amb el ple coneixement dels danys que això pot implicar. A part dels conills, altres animals han pogut morir als caus, a zones de rec i a les àrees agrícoles, i algunes espècies protegides n'han pogut sortir perjudicades. És per tot això que preguen a la Fiscalia que ordeni la suspensió cautelar de l'ús del fosfur d'alumini. La denúncia destaca que el departament hagi autoritzat l'abocament de fosfur d'alumini a 300 punts de la carretera que va de Soses amb el Coreig, al Segrià, per solucionar una suposada plaga, mentre al mateix temps renova i manté les llicències a 11 granges de cria intensiva de conills que tenen finalitats merament cinegètiques. D'altra banda, les diverses entitats critiquen la creació de diferents taules de gestió del medi ambient en què s'ha vetat l'assistència i la participació a veterinaris, a científics i a advocats, mentre permetien la presència d'algunes associacions de caçadors. Les parts denunciants argumenten que en aquestes taules de gestió es promulguen, sense cap base científica o legal, les diverses plagues d'animals que van sorgint en funció d'interessos cinegètics. I remarquen que és precisament aquesta conveniència la que altera ecosistemes i provoca l'augment de certes espècies com són els conills. Defensem els nostres recursos hídrics que representen la vida a la Terra. Segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, Catalunya perd de mitjana anualment un de cada 4 litres d'aigua potable a causa del mal estat de les canonades. La dada és molt preocupant, especialment ara, enmig de la sequera extrema que vivim. Des de l'administració, molts ajuntaments aleguen no disposar de recursos econòmics per poder reparar totes les fuites d'una xarxa de distribució que és molt antiga i que es troba força malmesa. El govern finalment va anunciar la setmana passada una inversió de 50 milions d'euros perquè els municipis puguin millorar la seva xarxa. Tanmateix, i com a exemple, són aquestes, malauradament, algunes de les situacions que succeeixen actualment. Corbera de Llobregat perd un 50% d'aigua potable, Olot un 40% i la ciutat de Girona un 20%. Santa Coloma de Gramenet té una fuita des de finals d'any, per on es desaprofita un litre d'aigua per segon. I a Badalona fa ja 17 anys que no reparen una canonada que deixa escapar cada segon 2 litres d'aigua. Tot i que es va construir un dipòsit per tal de reconduir aquesta aigua, es preveu que l'avaria no estarà solucionada fins d'aquí a 3 anys. Perdre milers de litres d'aquest element vital per una ineficaç gestió de la xarxa de canonades és inadmissible. Recordem una vegada més que l'aigua és vida. S'apropa el Dia Mundial de la Mare Terra. El proper dissabte 22 d'abril se celebrarà el Dia Mundial de la Mare Terra, una data que pretén conscienciar la societat de la importància de protegir el medi ambient, especialment ara, davant l'augment de problemes que ens afecten. Alguns d'ells ja ben palpables, com són la contaminació de l'aire, el sol i l'aigua, la destrucció dels ecosistemes i el perill de l'extinció en què es troben milers d'animals i de plantes. Aquesta celebració vol construir una mentalitat global que permeti de fer front als greus problemes ecològics, tant a nivell personal com col·lectiu. Tots som responsables de l'estat del medi ambient. Un petit gest en els nostres hàbits diaris, com pugui ser el de neutralitzar, el de reutilitzar, reduir o reciclar, pot ajudar, en gran mesura, al nostre planeta Terra. És la millor herència que podem deixar a les futures generacions. I l'Ada estarà present al proper Sant Jordi. Amb motiu d'aquesta diada, el proper diumenge 23 d'abril, l'ONG Ada disposarà un any més d'una paradeta de venda de llibres i del seu material de divulgació, un espai que servirà també per informar-vos, els que us hi apropeu, de les nostres activitats i les campanyes actuals. Ens trobareu al centre de la ciutat de Barcelona, al carrer Aragó 294, entre els carrers de Pau Claris i Roger de Llúria. Hi serem des de les 10 del matí i fins les 8 del vespre, carrer Aragó 294, entre les 10 i les 8 del vespre. Us hi esperem a tots.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que Aristòtil va ser un dels primers erudits investigadors del comportament dels animals? Aquest destacat filòsof, pensador i científic de l'antiga Grècia, deixeble de Plató, va escriure i investigar una gran diversitat de temes, essent reconegut com el pare fundador de la lògica i la biologia amb l'estudi d'unes 500 espècies diferents. Aristòtil també va ser precursor de la botànica, classificant el regne vegetal, i de la zoologia, analitzant l'anatomia i la reproducció. Va establir i diferenciar els dos grans grups d'animals, vertebrats i invertebrats. Els seus estudis de zoologia, als que va dedicar gran part de la seva activitat, recopilats amb el títol Història dels animals, ha estat considerada com una de les obres més referents. Els seus tractats van ser molt valorats pels estudiosos fins fa pocs segles. I tal com va observar i ens va deixar dit aquest destacat erudit, tinguem sempre molt present que la natura no fa res en va. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. A la meva gossa o gata li ha sortit un voltet a les mames. Pot ser greu?
Sempre que notem nòduls en la nostra mascota, és convenient que consultem amb el nostre veterinari, però és molt més important si és en la zona mamària. Pot tractar-se de quists de llet o tumors de mama, cosa que queda minimitzada en el cas de que tinguem a les nostres gates i les nostres gosses esterilitzades. Portem-la al nostre veterinari de confiança i siguem les seves indicacions.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Animalons, amigues i amics. Us vull presentar aquesta vegada una gran cantant de jazz nord-americana i també explicar-vos de la seva vida tan terrible que va tindre. És la Billie Holiday, que per ser negra encara li fa un més complicat la seva existència. Nasqué l'any 1915 d'una família pobra i desestructurada. Doncs la seva mare la va parir quan tenia 15 anys i el seu pare els va abandonar. Als 10 anys la varen violar i d'aquesta situació es traslladaren a Nova York amb ella i la seva mare. Va caure en la prostitució i va començar també a cantar en diferents clubs, fins que un productor de música que la va escoltar i va veure les possibilitats, la va introduir a la famosa orquestra del Benny Goodman. Com tants músics d'aquell temps de principis del segle XX, va caure amb les drogues i l'alcohol, que també van influenciar moltíssim en la seva veu, que era molt especial. Escoltem ara Georgia of My Mind i The Way You Look Tonight.
out to me. Although I smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Doncs seguiu aquí a La veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA, una ONG creada el 1976 per la defensa dels animals i la natura, precisament, aquí a Ràdio Estel. I parlem avui d'un tema que pot afectar molt precisament tots dos àmbits i que ja porta gestant-se fa temps. Es tracta d'un tractat de comerç a nivell internacional, en aquest cas entre la Unió Europea i el Mercosur, que és la Unió Econòmica, també en aquest cas de quatre països de l'Amèrica del Sud, com són el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai. Per fer-ho, parlem amb el Fernando Saz, d'Ecologistes, president d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Fernando, molt bon vespre.
Molt bon vespre, com va?
Defineix-nos una mica com està aquesta situació, perquè el 2019 es va arribar un primer acord per aquest tractat UE, Unió Europea-Mercosur, I ara la cosa es reactiva. No s'ha aprovat encara, però s'està reactivant perquè l'aprovació aquesta sigui ja definitiva, no?
Sí, bueno, un pequeño matiz es, tal como dijiste, son cuatro países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero hay que recordar que está en suspenso desde la época de Macri y Bolsonaro la incorporación, que ya estaba dada en ese momento, de Venezuela, quedó en suspenso después de participar, y también está esperando entrar Bolivia, o sea que la situación podría ser más grave aún, ¿no? Porque abarcaría más países. Y sí, es un acuerdo que se empezó a gestar en 1999, pero como bien dijiste, en el 19 se le da un nuevo impulso, paradójicamente, justamente cuando gobierna Bolsonaro y Macri, y Sánchez anuncia en el entorno del G20 en Japón, en esa época, la reactivación del acuerdo este y dándolo por avanzado y casi a punto de firmarse. Afortunadamente, muy entre comillas lo de afortunadamente, en ese momento se da la situación de grandes incendios y deforestación que se acelera, aunque venía de antes, no es que se produzca en ese momento, pero se acelera justamente con el gobierno Bolsonaro y desde fundamentalmente Francia y Austria, Países Bajos, también Polonia y algún otro país le ponen un freno a esto para que no avance. No afecta solamente la Amazonía, sino también otros ecosistemas como el del Cerrado, el Pantanal, la Pampa, el Chaco, o sea que la gravedad es inmensa.
Venim d'uns precedents, com tu ens definies, i això no ve només del 2019, ve del 95, amb un primer acord marc de cooperació entre la Unió Europea i el Mercosur, signat el desembre, precisament, de l'any 95, entra en vigor el 99. A partir d'aquí comencen diferents rondes de negociació, més d'11 rondes de negociació, fins a la signatura d'aquest, el 28 de juny del 2019, d'aquest acord d'associació estratègica, que compta amb diversos països a favor i després amb aquestes oposicions. I com dius, queda aturat de moment per aquesta política, especialment aquesta política del president Jair Bolsonaro del Brasil, que recordem que va acabar el seu mandat aquest passat mes de gener, amb l'entrada de Luis Inácio Lula da Silva. I aquest és un pretext que ha utilitzat ara la Unió Europea per reactivar l'acord, no? Bàsicament és el pretext principal.
Sí, lo has contado con precisión milimétrica casi. Sí, se cambia, pero es una cosa que incluso debes recordar que ya estuvimos hablando en otro momento sobre esto en este mismo programa y que decíamos, o decía yo al menos, que era peligroso lo de acusar tanto a Bolsonaro, no porque no se lo merezca, sino porque Lula probablemente no pueda parar, dejo en duda las intenciones, pero no pueda parar los efectos que se producen. De hecho, ya habían comenzado con el gobierno de Lula y de Dina, pero a posteriori, claro, con Bolsonaro lo que hace es crecer exponencialmente, y se daba el dueto en ese momento que en Argentina, el otro país también importante por su tamaño y por su producción, gobernaba Macri, que también estaba por impulsar la firma de cosas. Luego cayó un poco, por eso que comentábamos antes, cayó un poco así como parecía que quedaba vida latente y no avanzaba, pero ahora el hecho de que tanto la Comisión Europea por un lado le da impulso y por otro a mediados de año España asume la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea, y Sánchez anunció que quería darle un impulso. Y hay que recordar, por ejemplo, que incluso en pleno gobierno Bolsonaro, que con tan mala imagen, viajó la ministra González Lara y se sacó viajó a Brasil y se saca la foto con Bolsonaro como avalando todo esto. O sea que incluso con un gobierno de las características de Jair Bolsonaro tampoco se cortaron. Hay muchos intereses en juego. El tratado, como todos los otros tratados, también tienen totalmente oculto, nada transparente, todas las negociaciones, y en eso estamos ahora.
Estem parlant d'un acord comercial. La Unió Europea ja n'ha signat abans amb la Xina i amb el Canadà. El Mercosur no, seria el primer acord internacional en aquest cas. Però estem parlant d'economia, però estem parlant també, perquè tot això comporta conseqüències, per la fauna, pels animals, pels ecosistemes, en definitiva, per la natura. Resumim molt, què diu aquest acord?
Bueno, primero una cosa. También había que enmarcarlo, ya que planteas el panorama este de que hay otros acuerdos, habría que enmarcarlo que también está programando la Unión Europea otro acuerdo con México y Chile, que terminaría como de cerrar el grueso, aunque quedarían otros países con los cuales pueden firmar de acuerdos bilaterales. Pues, en principio, lo que se trata aquí es de un avance de la industria automotriz europea hacia Latinoamérica y, digamos, el avance de la soja y la caña para biocombustible y otros quehaceres como la alimentación de los cerdos que tenemos aquí, y también la extracción de tierras raras y minerales, de las cuales alguna hay escasez, pero se pueden extraer de ahí, con lo cual la afectación a todo lo que sea ecología es brutal, pero también hay que contar con la desprotección, el traslado involuntario ejercido con violencia de los pueblos originarios y la destrucción de esos ecosistemas que nombramos antes, ¿no? El Amazonía, el Pantanal, el Cerrado, el Chaco, la Pampa, son todos ecosistemas que van quedando totalmente destruidos y justamente en un momento en donde estamos llegando a los límites biofísicos del planeta, ¿no? O sea que la gravedad de esto es inmensamente grave, valga la redundància, ¿no?
Perquè la gent ho entengui també, és a dir, aquestes facilitats de productes, el que es fa és reduir certs aranzels a certs productes, no? Per tant, les taxes que paguen aquests productes per a la seva exportació. En aquest cas, parlaves de la soja i parlaves d'altres productes emblema, com la carn, per exemple, provinent de les explotacions bovines, que, esclar, tindrà menys obstacles per arribar a la Unió Europea. Això vol dir que s'afavorirà la importació d'aquests productes que afavoreixen, doncs, desforestació i, en l'altre cas, maltractament també cap als animals.
Bueno, lo del maltrato animal es de armas tomar, porque las diferencias son abismales y no se contempla. Sí, se bajan los aranceles, pero en realidad el problema casi sería más en los cupos, no que no tenga importancia, sino que más en los cupos, en la cantidad de importación que se haría de eso. También habría que contar con los transgénicos que allá se cultivan y están permitidos, con agrotóxicos, muchos de los cuales, y viene eso que solemos definir como la hipocresía europea, muchos agrotóxicos que aquí Europa produce, pero no permite utilizar en los suelos europeos, pero se exportan y nos volverían con paquetitos regalados a través de todos esos supuestos alimentos o comestibles que vienen para aquí, ¿no? Ya sea directo o a través de la cadena trófica. La afectación así sigue siendo muy grande y entonces lo que ha hecho la Unión Europea en este momento como para atajar un poco toda esta crítica es crear una cosa que se llama instrumento...
Un protocol adicional, ¿no? Que es para esquivar una mica totes aquestes deficiències que se reclamaven en matèria ambiental.
Sí, sí, pero este instrumento conjunto en realidad es un lavado verde que no dice nada, o sea, puede hablar de lo que quiera, pero no está dentro del texto legal, está fuera. Por lo tanto, después no tiene peso jurídico. Aquí lo que se trata es de poner la vida en el centro y no los tratados comerciales o la ley mercatoria, ¿no? Y se está jugando exactamente al revés. La Unión Europea y los gobiernos que lo impulsan, entre ellos el nuestro, apoyan la ley mercatoria en lugar de la vida. Tanto de los animales, aunque nosotros también formamos parte de ello, como del resto del de la vida planetària, no?
I amb altres afectacions, evidentment, com hem parlat també de defensa dels drets humans en certes zones del planeta i a certs pobles que estan absolutament afectats per tota aquesta activitat productiva. Us recordo que som a La Veu dels Animals i la Natura, que som a Ràdio Estel i que parlem amb el Fernando Saz, que és president d'Ecologistes en Acció de Catalunya, i ens està definint les bases d'aquest acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur, que ara, com dèiem, s'està reactivant. Estem intentant definir-ho una mica tot. Però, Fernando, moltes organitzacions, a banda de diversos països, es van oposar a aquest acord i, de fet, el 2021, al mes de març, es va signar una declaració conjunta per fer front a aquest tractat.
Sí. Se firmó una declaració conjunta donde se denunciaba más o menos todo esto que decimos. Y se pedía que se opongan, se le pedía a los gobiernos que se opongan a los intentos de la Comisión Europea de aprobar acuerdos de libre comercio como este, y sobre todo entre estas dos regiones, por la vía rápida, obviando a los parlamentos nacionales y eliminando el derecho a veto de los Estados miembros. Lo que está intentando la Unión Europea es que no sea un tratado mixto. Mixto quiere decir que tiene que aprobarlo tanto el Parlamento Europeo como los parlamentos nacionales, sino que sea un tratado único con la que bastaría para hacer todo esto la decisión de la Comisión Europea, con lo cual se saltaría un montón de posibles frenos o limitaciones a las políticas que quieren llevar tan agresivas.
Estem parlant d'aquest acord d'oposició del 15 de març de 2021, com dèiem, 450 organitzacions que la signen de la societat civil d'Europa i de Llatinoamèrica. Els objectius principals són aquests, no? Lluitar contra aquest tractat envers el que suposa per l'acció climàtica i també fa referència específica a l'augment de les activitats ramaderes i d'agricultura de monocultiu, bàsicament, no? Que són els que estan associats i, evidentment, també la deforestació amb aquest acord. Com s'intenta aturar tot això? És a dir, què es fa des d'aquesta coalició transatlàntica Stop UE Mercosur?
Bueno, hemos hecho infinidad de cosas, desde movilizaciones, sobre todo antes de la pandemia se hicieron movilizaciones grandísimas contra no solamente la UE Mercosur, sino contra todos estos tratados. Incluso en el pleno 2020, que me acuerdo que hubo con mascarillas, contra los incendios se hizo movilizaciones delante del Consulado Brasil y de la delegación de gobierno contra los incendios en la Amazonía, se presentaron cartas, eso aquí en Barcelona, también se hicieron en otras partes del Estado y de Europa y de la parte afectada de Latinoamérica. A denuncias e intentos de presión, digo intentos porque la capacidad que tenemos las organizaciones es infinitamente inferior a la que tienen las grandes empresas. La presencia de las grandes empresas es notoria en los acuerdos, aunque en teoría no tendría que ser, y la presencia de las organizaciones es prácticamente nula. Pero bueno, dentro de todos esos límites, incluso recogida de firmas y demás, se ha hecho absolutamente todo lo que hemos podido. Acciones delante de las instituciones europeas, de denuncias y demás. Y en eso se sigue, en ese intento se sigue trabajando. Y ahora del 20 al 22 de abril, en el marco del encuentro espera que te lo digo bien, que no recuerdo.
Sí, tranquilo, ya sortirá, que estas cosas de vagadas.
Encuentro estatal contra el poder corporativo, que lo organiza el Grupo Catalán de Empresas y Derechos Humanos de la FEDE. La FEDE PUNCAT es la organización que agrupa todas las ONG, de Organizaciones por la Justicia Global, y la Taula Catalana per la Pau y los Derechos Humanos organizan un encuentro ahí contra... para dibujar la política de cómo trabajar todo este poder corporativo de las grandes multinacionales, y en ese entorno también vamos a tener un encuentro de la campaña estatal de contra el tratado UE Mercosur, y lógicamente se hablará de otros tratados como el que te comenté anteriormente, y se tiene que firmar o se quiere firmar entre Xile i Mèxic.
Doncs també podeu estar atents per aquestes jornades entre el 20 i el 22 d'abril, com ens feia referència al Topo. I dues coses per acabar, també. Estàvem definint aquests espais naturals als quals afecta més aquest tractat, sobretot de les zones de Sud-amèrica. Coneixem tots, o la majoria, l'Amazònia, la selva pluvial més important, juntament amb la del Congo, més important del planeta a nivell terrestre, la zona del Cerrado, que és una zona de sabana tropical també del Brasil, i defineix-nos una mica, Fernando, també la zona del Gran Chaco, perquè és una zona d'importància ecològica brutal.
Sí, i és una zona que a veces no olvidamos, y afecta principalmente aunque también afecta a todo el norte argentino, pero prácticamente todo el Paraguay, que está arrasado, sobre todo con la producción de soja, son inmensas cantidades de kilómetros y kilómetros dedicado a la producción de soja transgénica. También en el caso de la incorporación de Bolivia, afectaría a Bolivia, y es una zona que está siendo totalmente destruida a nivel ambiental, pero con unas repercusiones sobre los derechos humanos que son brutales. Hay denuncias de los efectos que producen los agrotóxicos utilizados para la producción de transgénico, que llega a niveles ya de delirio, y vienen desde hace muchísimos años. Recuerdo que entre estas actividades, ahora que comentas, trajimos a científicos de Argentina, de Paraguay y demás, para hacer una jornada, y la denuncia, trajimos en varias jornadas diferentes personajes, diferentes digamos, visiones sobre el hecho, y las denuncias fueron de terror, ¿no? De cómo se está gestionando todo eso y cómo queda la población, aparte de los desplazamientos, las afectaciones sobre la salud, con cosas que creían prácticamente desaparecidas y que, nada, el poder de las transnacionales lo oculta totalmente e incluso lo niega, como se hace habitualmente con estos temas, ¿no?
La coalició transatlàntica Stop UE Mercosur també denuncia bàsicament la falta de transparència amb aquestes noves negociacions que s'estan emprenent des del gener. És a dir, no hi ha hagut accés a la informació, i com evolucionarà això ara, a partir d'ara?
Bueno, es lo que te comentaba antes, la total falta de transparencia se da, es un común denominador de todos los acuerdos comerciales, nunca se sabe exactamente, y nos vamos enterando por pequeñas filtraciones o gente que se la juega para decir alguna cosa, porque están, digamos, se trabaja oculto y con comprometación, alevosía y nocturnidad, porque lo hacen a la luz del día. Pues nada, a sabienda de cómo son otros tratados y a sabienda de las cosas que se han ido filtrando, pues se van haciendo las denuncias pertinentes de cada tema, y eso es lo que ha impulsado que se vea obligada a sacar este instrumento la Unión Europea, que quiere hacer ese lavado verde, pero insisto, que está fuera del texto legal, con lo cual pueden revestirlo a nivel mediático de que eso es la mejora que estamos pidiendo desde la sociedad civil, pero no tendrá fuerza legal para implementarlo. Y sabemos que los recursos que utilizan este tratado, como son los ISDS, unos tribunales totalmente fuera de todo sentido de lo que puede ser la justicia, porque son tres jueces elegidos, uno por las multinacionales, otro por el Estado y un tercero en común, que muchas veces pueden cruzarse en un juicio determinado, ser jueces, y en el otro ser abogado, defensor o acusación. Solamente las multinacionales pueden presentar a juicio contra los estados no pueden utilizar el mecanismo para defenderse de eso. El Tratado de la Carta de la Energía, que también hemos hablado aquí, es paradójico la cantidad de laudo que ha salido en contra del Estado español a raíz de la del impuesto al sol de Rajoy, donde las multinacionales sí salen ganando, si las empresas cooperativas o locales no, porque se tienen que recurrir a la judicatura estatal. Bueno, y tiene otros instrumentos también bastante, no sé, perversos, por decirlo suavemente, como la cláusula trinquete, que se puede avanzar en la privatización de ciertos servicios o ciertos comercios, pero no se puede retroceder. Es más, se puede seguir avanzando a posteriori de la firma, pero no se puede retroceder. Si una vez que ha sido privatizado un servicio o un determinado instrumento, no permite el retroceso hacia volverlo a estatalizar o remunicipalizar, si es el agua u otras cosas. Tienen mecanismos que son, eso, como mínimo, perversos.
Doncs estarem ben atents de com avança aquest acord, pel que suposa també, sobretot per la natura, pels ecosistemes, per la fauna, també, evidentment, en aquest, immersos com som en aquest clima d'emergència climàtica i el que suposa això per les emissions de gasos d'efecte hivernacle, i també centrats en aquestes noves propostes que, per exemple, proposa aquesta coalició Stop UE Mercosur, que són els tractats, sí, però basats en la solidaritat, en la igualtat, en la cooperació, en la sostenibilitat i en la democràcia. Fernando Saz, president d'Ecologistes en Acció de Catalunya, moltes gràcies avui de nou per ser aquí, a la veu dels animals i la natura.
Muchas gracias a vosotros por estar siempre al costado y sí, recordar que además la emergencia climática es solo un síntoma de una crisis mucho más grande que es ecosocial y que no estamos parando, al contrario, la está profundizando hechos como este. Y hablando de los animales, insisto que la protección animal en los países, bueno, del sur no se respeta. Aquí, aunque tengamos leyes, sabemos cómo se cumplen y que la cuestión es muy, muy, muy grave.
Caldrà estar-ne ben atents. Gràcies, Fernando.
La biodiversidad es la que nos protege a nosotros de posibles efectos como la pandemia, ¿no? Hay que tenerlo también muy en cuenta.
Mm-hmm. Perfecte, gràcies, Fernando.
Moltíssimes gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Us presentava a la Billie Holiday i la seva peripècia de la vida. Es va casar diverses vegades i tot foren fracassos, encara que ella es va manifestar públicament com a bisexual. I tot això amb la continuïtat de les drogues. Però, a pesar de tot, la Billie Holiday era única i irrepetible, com una de les primeres cantants de jazz del món. Afortunadament, tenim registres d'estudi, doncs en certs moments tenia prohibit actuar als locals públics i ara això ens permet poder gaudir de la seva vàlua. Per tot aquest feixuc bagatge que portava, al final encara va ser més trist. Un fascinerós que li va treure tots els seus estalvis i va morir als 40 anys per una cirrosis, quan estava reclusa com altres vegades i sense ni un dòlar. Escolteu Autumn in New York i Stranger Fruit. És una balada que denuncia la separació de gèneres que hi havia en aquells temps als Estats Units. A la propera, com sempre, si de vol.
In New York, why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel, they're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the pride of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York. The gleaming rooftops at sundown. Autumn in New York. It lifts you up when you're let down. Jaded roué and gay divorcee who lunch at the Ritz will tell you that it's transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York. You'll need no castle in Spain. Lovers that bless the dark benches in Central Park greet autumn in New York. It's good to live it
to to drop. He is a strange and bitter cry.
I amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem l'estornell d'en Mozart. Un dels estornells més famosos ha estat el que va conviure com a animal de companyia amb l'insigne compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que el va immortalitzar dedicant-li una de les seves partitures amb el títol de El cant de l'estornell. A l'any 1784, Mozart va quedar fascinat per aquell ocell quan va escoltar com imitava l'estrofa d'un dels seus concerts. Quan l'estornell va morir, després de 3 anys de companyia i afecte, el cèlebre compositor deixava constància de la seva tristor amb un breu poema.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d'unir tota la família humana en la recerca d'un desenvolupament sostenible i integral, ja que sabem que les coses poden canviar. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Falta d'escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.